Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 20 de novembre, i et parlem ja des de Lleida. Mira, avui per començar un tema d'aquests que m'agraden, i ho saps, la música. I quan puc parlar amb una persona que ens explica doncs, la seva proposta musical i que properament estarà actuant a Lleida, doncs encara més. Mira, escolta això. Darkness around the edges, in circle chasing me. La que escoltes és la nova proposta de la cantant de Vic, Joana Serrat, amb qui ja hem parlat en algun moment, i sobretot quan ens ha visitat a Lleida, que és el cas. Ja t'avanço que el proper dissabte 23 de novembre, a 9:15 del vespre, la Joana Serrat estarà a l'Espai Orfeó. Però vaja, per parlar del que ens té preparat pel concert de Lleida i d'aquesta nova proposta discogràfica, anem a parlar amb ella. Joana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, encantats de que ens tornis a visitar a Lleida. Vindràs a presentar ja el sisè disc, eh?
Sí, el sisè, diria. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Molt contenta. Sí, sí, sí. Mira, he aprofitat quan he pogut gravar, quan he tingut idees, quan no, les coses a vegades es posen... Doncs mira, ho he aprofitat i de Clar. Moment són els discos que he pogut gravar i molt afortunada per haver-ho pogut fer.
Uh-huh. La que escoltaven és Sufferer, d'aquest darrer disc que porta per títol Big Wave. Joana, jo recordo una Joana diferent a la d'aquesta darrera proposta. Què ha canviat?
Home, primer que suposo que tot és això, no? Tot, vull dir, la vida és constant transformació, tinc, almenys aquesta és la meva experiència i sempre dic, no? Les meves cançons estan íntimament lligades a la meva experiència vital.
Uh-huh.
Llavors, clar, i la manera com tinc de comunicar més o canvis o la perspectiva des de la qual, no? Enfoco o enfocar la vida o vull transmetre el que un aprenentatge o senzillament el que penso, el que he viscut o el lloc on em trobo. Clar, tot això d'aquesta sempre és una qüestió emocional, no? També, evidentment, ideològica. Llavors això, doncs clar, depenent, acaba transformant o acaba indicant, més que transformant, quina és la sonoritat que vull prendre o que vull agafar, no? I en aquest sentit, doncs, així també ha passat amb Big Wave.
Clar. Bueno, estàs explorant. Al final la vida és això, eh? Mai s'acaba sabent tot, per tant, has d'anar...
Exacte.
Però jo ho trobo una virtut, això, tenir-ho clar. És a dir, escolta, jo vaig vivint... Home, no, és allò, el dia a dia, i ja està. I si ara em dóna per aquí, doncs tiro per aquest estil.
Sí.
Escolta, el que dèiem, el dia 23, dissabte, estàs a Lleida, a 9:15, a l'Espai Orfeó. Uh-huh. Escolta, com ho veurem això en directe? Quants veniu? Com ho munteu?
Doncs mira, vinc amb tota la banda, que ja fa un temps que som aquesta formació i m'encanta i estic supercontenta. Vinc amb el meu germà, que és un clàssic, el Toni Serrat a la bateria, la Carla, la meva germana, Carla Serrat a teclats i veus. Sí. També ve el Rubén Alcázar, que fa tant baix elèctric com el MUC, i el Vidal Soler a la guitarra elèctrica. I jo bé, doncs, cantant i tocant l'acústica.
Amb tanta família sobre l'escenari, ja us porteu bé, eh?
Sí, i això és una cosa que, mira, també, veus, així com quan era jove potser tenia més impaciència per crear i cercar el meu propi camí, no? I és la cosa que ens passa a tots, no? Poses la distància amb la família... I crec que és necessària perquè forma part d'aquest autoconeixement i de la recerca personal. I mira, i des de que ja fa uns anys, doncs, a més, estic tocant també en aquest format trio, que és amb els meus germans, i la veritat és que m'encanta i m'agrada molt, ho veig ara precisament des de l'altra banda, no? Aprofitar tots aquests moments d'experiència compartida sobre l'escenari amb ells, que ho trobo molt bonic.
Clar. Joana, escolta'm, deies que... I a més llegia al teu canal de YouTube
on tens els videoclips de les cançons que, amb aquesta darrera, amb la que d'aquest darrer disc, doncs he llegit molts comentaris de... Escolta, t'has reinventat, sense perdre les essències, déu-n'hi-do, quin canvi. Clar, tu vas començar amb música més folk.
Sí,
i ara,
pop, sí.
Clar, i ara estàs investigant, eh?
Sí, també aquesta és l'altra, no? Sempre estic molt conscient que no sabia... És a dir, sempre me sento molt afortunada per entrar a gravar un estudi, no? Per mi poder gravar requereix tot un esforç i no sempre és la cosa potser més fàcil o més evident, més lògica, en el sentit de la disposició que puc tenir amb les persones. Sempre he pensat que que això, no? Les gravacions són un moment per investigar. Mm. Llavors, amb Big Wave tenia molt clar que no volia repetir el que ja havia fet. No perquè no m'agradi, al contrari. Estic supercontenta de l'anterior Hardcore from the Heart o el Dripping Springs. Vull dir, són discos que els sento que em representen al 100%. Clar. És senzillament una qüestió de, per la temàtica del que estic dient amb Big Wave. És un moment de... volia mostrar aquesta... És sobretot una ira, una ràbia, un desconformisme amb el món, sobretot amb el sistema actual, no? I també amb una qüestió també vital de... I ho havia de demostrar, això, amb aquest soroll, perquè tinc la sensació que al món hi ha molt soroll, sí. I molta confusió i era aquest punt de dir, doncs jo no estic contenta, estic enfadada, i la manera de fer-ho era fent-ho a través d'aquestes distorsions i buscar un sol més dur, amb molt més pes, i com et deia, i vaig trobar que era el disc ideal per fer, per arriscar i per investigar, precisament perquè semblava que tot es posava d'acord per dir, vale, ara aquí hem d'anar una mica més, potser més enllà del que jo fins ara havia cercat, no?
De totes maneres, dissabte a Lleida, sobre l'escenari, faràs només Big Wave o recuperaràs també cançons dels altres treballs?
Sí, toco, presento Big Wave, però hi ha cançons que formen part de, penso, cançó, de la meva empremta, i a més m'ho passo molt bé tocant-les a dalt a l'escenari, en el directe, i també intentant buscar una dinàmica, no, en el concert. Sí, faig una mica de cançons d'abans, hi haurà en algun moment poder també més íntim, i Big Wave.
Molt bé. Doncs recordeu, a dissabte 23 de novembre, a 8:45 del vespre, a l'Espai Orfeó, la Joana Serrat, que ens porta la seva nova proposta, Big Wave, sense oblidar, evidentment, els altres 5 àlbums que ja ens ha presentat en el seu moment. I al final, jo insisteixo, que no coneixes a la Joana Serrat, doncs gran oportunitat per veure-la en directe. Que ja la coneixes, no cal que t'expliqui res, repetiràs. Al final, la música en viu és una màgia, és un moment màgic. Sempre ho dic i afortunadament algun oient ho prova i et diu, quina raó que tenies, és que funciona així. Això encara no ens ho hem pogut prendre. Clar, el veure un artista en directe, per mi és que canvia molt, Vull dir, ho recomano sempre, que la gent vagi a veure música en viu i en directe.
Sí, a més, vull dir, aprofitant un espai, no?, com el cafè, que tens aquesta proximitat, i també és una cosa que sempre he sentit d'aquesta manera, dir, ostres, poder tenir l'artista
tant
i sentir la música d'una manera tan directa, no?, sempre té un impacte molt diferent, que si no ho fem en un espai, per exemple, doncs molt gran, no? Llavors, vull dir que la qüestió de les sales així més petites, per mi són un caramel.
I tant que sí. Joana Serrat, escolta, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el concert a Lleida.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins dissabte. Una abraçada.
A punt d'arribar a 2:15, hem parlat amb la Joana Serrat i ara busquem la previsió meteorològica. Noelia García, ha marxat ja la boira que hem tingut aquests darrers dies, però, vaja, que ha arribat el vent No estem mai contents amb res. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui, demà, temps inestable degut a la borrasca Caetano. Al Pirineu, cels molt ennuvolats amb precipitacions persistents que podran ser en forma de neu, amb una cota de neu baixant a 1.600 metres. A la resta, cels poc ennuvolats amb alguns núvols alts. Avui baixen les temperatures, màximes de 16 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. Bufa vent moderat de l'oest amb possibles ratxes molt fortes que podran arribar o superar els 70 km per hora. Demà, cels ennuvolats a la meitat nord, amb precipitacions febles però persistents al Pirineu. La cota de neu pujarà fins a 2.200 metres. A la resta de la província, cels poc ennuvolats amb núvols mitjans i alts. Demà les temperatures es mantenen similars. 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 16 a Tàrrega i 12 a la Seu d'Urgell, màximes i mínimes de 2 graus a Viella i 7 a Balaguer. Demà continuarem amb vent moderat de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. T'explico la notícia econòmica i és que el raïm blanc, el que va sense llavor, és el que ha encapçalat la llista d'aliments que més han pujat de preu als supermercats durant el mes de novembre. Tot això ho traiem d'un exhaustiu estudi que ha realitzat Facua Consumidors i aquest informe analitza l'evolució dels preus entre principis d'octubre i novembre del 2024 a 8 cadenes de distribució i mostra un panorama variat en el qual alguns productes experimenten alces significatives mentre altres registren descensos. Després de l'acabament de la rebaixa de l'IVA, la safata de 500 grams de raïm blanc sense llavor ha patit un increment mitjà del 24% en el seu preu. El cas més cridaner s'ha donat a Aldi, on el producte ha passat a costar 1,79 a l'octubre a 2,89 al novembre, el que suposa un augment del 61,4%. Per la seva part, les peres conferència no es queden enrere amb un encariment mitjà del 15,8%. Eroski lidera aquesta pujada amb un increment del 19%, passant el quilo d'aquesta fruita del 1,89 euros a 2,25. Per tant, ull a l'hora d'omplir la cistella de la compra, que ja sé que ho fas. És allò que agafes sempre el mateix i dius, és que cada vegada pago més a la caixa i cada vegada vas deixant més coses. Doncs no ets tu que ho fas malament, és que els preus pugen. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que parlem de llibres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I ara sí que ja és el moment en el que et parlem de llibres. Ho fem des de la llibrera, des del nostre espai setmanal, a la meitat de la setmana. No per res, realment, ara estava pensant, i per què a la meitat de la setmana? Doncs no sé per què, però a la meitat de la setmana, però qualsevol dia de la setmana és bo per triar la teva propera lectura, el teu proper llibre. Mira, el dimecres, si vols, mirant de cara al cap de setmana, doncs et donem marge. Avui t'expliquem, igual avui no et va bé d'anar a la biblioteca a buscar llibres, doncs tens marge per dijous i divendres per jo què sé, per començar el cap de setmana. Dic això perquè potser tens més temps lliure, tot i que a la gent que sou lectores i lectors traieu el temps per llegir cada dia. I un bon exemple d'això és la conductora i directora de la llibrera, l'Anabel Ramos, que ja sabeu que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és la persona que també, si no saps què llegir, també et recomanarà la propera lectura. Això és un servei que fa a la biblioteca, que tu pots anar a pujar al primer pis i allí al mostrador de la primera planta la trobaràs i dius, mira, escolta, que jo he escoltat a la ràdio que el Ricard m'ha dit que si no sé què de llegir, que vingui a preguntar-te-ho a tu. I ja està, això funciona així. Anabel Ramos, què tal?
Molt bon bé, dia. Molt bon dia.
A què trobes un moment per llegir cada dia?
Sempre.
Ja t'ho vaig preguntar una vegada. T'adorms i et cau el llibre al cap? Perquè segur que te'n vas a dormir
ulls,
llegint.
Sí, per descomptat. No puc dormir, eh?
Ah, i acabes somiant el que estàs llegint?
No. La meva vida és prou intensa com per... No me cal recórrer a la literatura per somiar, perquè somio de coses quotidianes. Uh-huh. Però jo sempre me'n vaig a dormir i he de llegir abans de dormir.
Bueno, tens acostumats als braços, ja no...
Sí, sí. A més, me poso un coixí, vull dir que tinc tota la meva preparació,
ja
les ulleres de prop, la llumeta...
Bueno, clar.
Tot, faig tot una... En la meva rutina, saps allò que ara que es porta la rutina skincare per anar a dormir?
Sí.
Pues la meva rutina és de llegir, que faig aquestes cosetes.
Ara us explicaré una intimitat dels meus pares. Si m'escolta la meva mare, ja veuràs. Però la meva mare sempre ha sigut de llegir.
Sí.
I de llegir a la nit.
Sí.
Perquè durant el dia doncs,
no tenia
va molt atrafegada. Bueno, pues a la nit, a més, és el seu, és allò, és el meu moment.
Sí, sí.
Ho somio, posar-me al llit i a llegir. Però el meu pare, no. I per tant, i a més li molesta si hi ha llum i tota aquesta història. I ha passat per tot el tipus de llums.
Yeah.
D'aquestes que són un clip que s'enganxen al llibre, d'altres a la tauleta però enfocades al revés, amb una tela a sobre, etcètera, etcètera. I jo, des de que tinc memòria, recordo aquestes discussions, a veure si m'enteneu, eh?
Sí, sí, sí.
Al final dormen els dos bé i cap problema, però d'aquest moment, per això ho deia, d'aquest moment de la lectura nocturna,
sí, sí.
Bueno, no sé, jo al final crec que, bueno, això és la vida en parella, s'ha de buscar la manera d'encaixar i ja està, un llegeix i l'altre dorm.
Hi ha gent, a més, bueno, jo tinc facilitat per dormir, però necessito aquesta estona, és el que tu dius, de desconnexió del món, de tot el dia
anar
trafegada,
sí.
T'estires al llit i et poses a llegir, t'endinses en una història que no té res a veure amb la teva vida i és perfecte.
Molt bé. Doncs com que estem allà a la llibrera, si tu ara ja se t'han acabat els llibres a la tauleta de nit, que vaja, si tens l'hàbit segurament en tens, però imaginem que se t'han acabat, doncs avui te'n proposem un.
I aquest no te'l recomano que te'l llegissis a la nit.
Perquè
també s'ha de triar el llibre per llegir a la nit, eh? Vull dir, no podem llegir qualsevol cosa.
Ja fas bé de dir-ho.
Llavors, aquest que us recomano avui, del que parlarem avui, no és per llegir a dormir, a no ser que siguis una persona insensible.
Que és de sang i feix o de terror?
Una mica de sang i feix, una mica de terror, una mica de...
Però si jo no
d'Ango
puc,
i Shan.
Jo no puc veure les pel·lícules de por ni de dia. Ni de dia.
El que passa que aquest llibre no és truculent ni escabrós. Està basat en un fet real, que això són els que t'agraden a tu. Ens trobem davant de... Bueno, l'Emmanuel de Carrer, que és l'autor. Mm. El títol del llibre se titula L'adversari. I ens explica l'Emmanuel de Carrer... Bueno, va passar un fet, que això és real. Un senyor francès, Jean-Claude Roman, el dia 9 de gener de 1993 va matar la seva dona, els seus fills i els seus pares, i després es va intentar suïcidar. Perquè, bueno, el van empresonar, i abans de que se fes el judici, l'Emmanuel de Carrer es va fer ressò d'aquest fet, d'aquesta notícia, i va voler investigar com pot ser que una persona reconeguda socialment, en teoria reconeguda socialment, en teoria, entre cometes, dic normal, amb una família, amb una feina, tot això, és capaç d'acabar fent aquesta barbaritat. I es descobreix que el Jean-Claude Roman va estar enganyant durant 18 anys a tota la seva família, a tots els seus amics, fingint que era un metge que treballava a la OMS a Ginebra, quan en realitat no era així.
Ah, caram.
Sí. Llavors, quan va estar a punt de descobrir-se la gent ja va començar a sospitar, la seva dona va començar a sospitar, els seus pares també, va decidir matar-los. I el Manuel de Carrer utilitza aquest fet per no per jutjar al Roman, al Jean-Claude Roman, sinó per fer-nos a nosaltres, no? Plantejar moltes coses. Com es pot viure una mentida tan bèstia sense que ningú ho descobreixi? Com pot viure aquesta persona amb aquesta mentida? Què fa que aquesta persona hagi mentit d'aquesta manera, la bola s'hagi fent cada vegada més grossa? Perquè moltes vegades menteixes amb una tonteria i aquesta mentida se va fent més gran i ja és molt difícil de parar-ho. I ell utilitza els fets reals, reflexions que fa ell, que fa, o sigui, el propi autor, que fa el propi Roman, perquè ell també fa entrevistes amb l'autor dels assassinats, i ens posa, no, davant de, com una espècie de, o sigui, ens posa damunt de la taula tot un munt de qüestions. No és un llibre que tingui solucions, no acabes sabent per què realment aquesta persona va fer el que va fer.
No deu saber ni ell.
Pots deduir que és una persona, pues, que és un psicòpata, que és un narcisista, que té molts ingredients, no?, per ser totes aquestes coses, però ens planteja, no?, molt sobre el bé, el mal, sobre allò que sempre diem, no? Semblava una persona normal, era molt amable, perquè sempre ens saludava, perquè sempre tal... Una, en teoria, un pare molt amatent amb els seus fills, però va acabar fent el que va fent. I ara se compleixen 20 anys de la publicació de la novel·la, uh-huh, i a més es farà una obra de teatre a la Llotja, representant aquesta novel·la, adaptant aquesta novel·la.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Ara he buscat el perquè clar, com que està basat en fets reals, sí. Jean-Claude Roman, com que és, a més això és relativament recent,
sí.
Doncs ja hi ha molta informació. Té fins i tot plana de Wikipedia.
Sí, sí, sí.
Saps que, a part, l'estructura de les planes de Wikipedia és normalment és la mateixa, doncs... una mica d'introducció, biografia, aquí també parla del crimen directament, i a la dreta surt un quadradet que hi ha les dades aquestes més rellevants, data de naixement, nacionalitat, i pues, i fica, ocupación. Ocupación i posa asesino relámpago.
¿Relámpago?
Sí, sí. Pero bueno, que consideren una ocupación y es tremendo. Digo, un asesino itinerante, también conocido como asesino relámpago o asesino excursionista, es alguien que se dedica a cometer múltiples asesinatos en un corto periodo de tiempo.
Coita.
Pero vaya, el que ha editado la plana de Wikipedia, que ocupación, Vicky,
bueno,
asesino
pues,
relámpago,
igual,
en sonríen, pero de unido.
Igual el Jean-Claude aquest, la persona real... Igual està contenta amb aquesta definició perquè
deixa'm donar una altra dada que també m'ha semblat interessant. Va entrar a presó l'any 96, condemnat a cadena perpètua.
Sí.
Va sortir el 2019 amb llibertat condicional.
Sí. El que passa que amb llibertat condicional, però en condicions.
Sí,
no pot
vulguis.
Sortir... Està tancat amb una espècie com de convent. Un espai així que no pot sortir ni tenir contacte amb ningú de fora.
Sí, l'abadia de Fontgombault.
Sí.
Però està en llibre tradicional.
Sí, sí, sí.
Així que ha estat a la presó 23 anys.
Sí.
És que, bueno, no sé, que està condemnat a cadena perpètua, no a uns anys concrets i es pot anar rebaixant. Mm. Bueno, en fi. Basat en fets reals.
Basat en fets reals.
Com a la vida misma.
És un llibre dur, és un llibre cru, però no és cabrós. Uh-huh. I de la mateixa manera que l'Emmanuel Carrer el va escriure com amb distància, vull dir, amb distància explicant els fets, diguéssim, sense entrar dins de la novel·la o del llibre, nosaltres l'hem de llegir de la mateixa manera per poder pair-lo i per poder llegir-lo.
Sí,
vull dir, no tothom... el voldrà llegir per descomptat ni tampoc no estarà a gust. Però és un llibre que remou molt, que també
bueno,
està bé.
Segurament quan vas veure, si és que us en recordeu, quan va sortir aquesta notícia, t'assalten aquelles preguntes que ens fèiem nosaltres, però com pot ser?
Sí.
Però com pot ser? Com pot ser? Bàsicament és la pregunta. Doncs, bueno, aquest llibre, entre d'altres, toca aquestes preguntes.
Sí.
L'adversari, de Manuel de Carré. Ho teniu a la biblioteca. Si us voleu atrevir, doncs allí el teniu. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, igualment.
Va, que ens queda minut i mig, ens plantem a tres quarts, ens aturem i de seguida parlem de noves tecnologies.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090
o en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse la porción de 150 gramos de salmón Maui a mitad de precio la segunda unidad a solo 2,75 en tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Listo para el bienvivir? En el espacio del bienvivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que és el moment, eh? Parlem de noves tecnologies. De moment ho fem setmanal, però escolta, que si la cosa segueix evolucionant i anant tot tan ràpid, potser ens haurem de plantejar de parlar-ne cada dia de les noves tecnologies, i, o no de les noves, de les actuals. De moment, l'Infocope Lleida el trobes els dimecres, camí cap a la una, i com sempre, a través de les xarxes socials ens pots seguir i escoltar-nos fora d'hora a través del nostre podcast. Ben acompanyats als estudis amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume Sitjà, menú del dia.
Vinga, va, som-hi, perquè avui entrevista especial sobre les tendències del Black Friday, basada en l'estudi d'Ideal Oponés. O sigui, ja sabeu que la setmana que ve serà la setmana Black Friday, ja tenim aquestes preofertes Black Friday.
Sí, jo, Idealo, és la meva plana de capçalera de les darreres setmanes. O sigui, entro cada dia no sé quantes vegades.
Porque como dice aquel, yo no soy tonto, ¿no?
No, no, pero saps el bé que va, l'Ideal Oponés.
Ui, i tant.
Que va perfecte. No.
Doncs vinga, va, perquè descobrirem perquè el 70% dels espanyols desconfien dels descomptes, però gairebé el 90% estan disposats a comprar si troben bones ofertes.
I si són de verdad.
I sí. Bueno, parlarem tot plegat. Amb nosaltres avui, Enrique García, responsable de comunicació d'Ielo, que ens ajudarà a entendre millor doncs, tot aquest fenomen. I després, a la tertúlia, parlarem de Microsoft Ignite, la possible venda de Chrome, el futur de Bizum i els avanços dels chatbots amb aquesta IA que ja diagnostiquen millor bueno, que els metges.
Fins on arribem a la versió de ràdio, la que escoltes ara, i on no arribem a la versió extesa a través del podcast, Jaume.
Correcte, m'ho has tret de la boca, perquè com podeu veure temes en tenim i tots preparats per a aquesta tertúlia friki. Si voleu escoltar tots els temes, ho podeu fer al podcast, amb la versió long play, o la versió maxi. I ja ho sabeu, allà es podeu trobar doncs, a la web i a info.cope.com. I per començar, doncs, no volem perdre mai aquestes bones costums, on David Casero sempre ens porta a aquesta efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a 1971, ya que un 20 de noviembre de 1971, dos jóvenes visionarios, los Stevies, Wozniak y Jobs, presentaron un dispositivo que, aunque compró un poco controvertido, marcó sus inicios en la tecnología, y fue la Blue Box. Os voy a poner en contexto antes por la gente que no sepa qué era esto. Fijaros, en esa época, 1971, las llamadas telefónicas de larga distancia eran caras y complejas. Bueno, pues los Stevies, fascinados por el hacking telefónico, crearon un dispositivo capaz de emitir tonos que engañaban a los sistemas telefónicos y con ello conseguían hacer llamadas de larga distancia totalmente gratuita. Pues, hostia, una revolución de un hacking. Bueno, fijaros, este proyecto y estos proyectos marcan muchas cosas, ¿no? Lo primero que nos demostraba era que había un entendimiento profundo entre los sistemas de telecomunicaciones. Y no solo eso, sino que además el deseo de innovar y aportar soluciones a inquietudes o necesidades del día a día, en este caso incluso casi moviéndose en un terreno ilegal, ¿vale? Por el uso de este cacharro, les marcaba como hackers telefónicos, ¿no? Es decir, este ingenio al final sentó las bases de una colaboración que fue transformando poco a poco la tecnología. Años después ya sabemos que estos dos fundarían Apple y llevando precisamente ese espíritu de la Blue Box, ¿no? La innovación a un siguiente nivel donde hoy, 53 años más tarde, ya nos tienen acostumbrados a esta innovación, ¿no? La efeméride de hoy además, pues bueno, pues nos sirve como una lección para todos los programadores y Creadores de Hoy, donde cada problema es una oportunidad de inventar y mejorar. Eso sí, hacerlo con ética, por favor. Y como cada semana y hasta aquí, ya sabéis, un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1971 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara els friquis tequis 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 els teniu en antena.
Doncs anem de cap a l'entrevista, Jaume.
Doncs venga, va, som-hi, perquè hoy en la entrevista abordamos las tendencias clave del Black Friday, según un estudio de Idealo.es. El informe revela que el 70% de los españoles desconfían de los descuentos, aunque un 88% está dispuesto a comprar si encuentra buenas ofertas. Los productos más buscados son electrónica y moda, y un creciente enfoque en comprar, sobre todo en comparar precios online. Además, el estudio muestra cómo cada comunidad autónoma tiene preferencias específicas. Para profundizar en estos temas y conocer cómo los consumidores pueden aprovechar mejor esta temporada de descuentos, tenemos con nosotros a Enrique García, responsable de comunicación de Idealo en España. Enrique, muy bienvenido aquí a COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer.
Un placer es nuestro. ¿Qué dirías a los consumidores que desconfían de los descuentos del Black Friday y cómo pueden identificar una oferta genuina frente a una falsa?
Bueno, la verdad es que eso es una tendencia que hemos visto ya año tras año y que no termina de bajar. O sea, realmente los consumidores están preocupados porque creen que se les engaña con tanta promoción. Es verdad que estamos estos días llenos de impactos, de Black Friday, de ofertas, descuentos. Y realmente es muy sencillo. O sea, el mejor aliado para Black Friday es un comparador de precios con un historial de precios. ¿Qué quiere decir esto? Un historial donde podemos ver cómo ha evolucionado ese precio, si ha subido, si ha bajado en el último año. Porque así, de esa forma, aunque nos pongan 80% de descuento, si nosotros sabemos el precio que tenía ese producto hace un mes, sabremos si el precio que tiene ahora y la evolución que ha tenido, claro, es una ganga o no. O sea, para que no nos la cuelen, digamos. Eso es un poco lo que hacemos en Idealo. Ponen siempre el precio del último año del producto. O sea, que realmente puede que haya tiendas. Yo creo que no es una, por norma general las tiendas no hacen esto, porque es una cosa muy fea y es muy fácil de pillar. Pero si queremos estar seguros es ver el historial de precio de ese producto en los últimos meses o en el último año.
Uh-huh. Según el estudio, casi el 90% de los españoles compraría si la oferta es buena. ¿Y qué consejos prácticos puede darnos para aprovechar las mejores ofertas de manera segura?
Lo que podemos hacer es identificar qué necesitamos este Black Friday, ¿no? Pues una lista de cosas que realmente necesitamos comprar. Pues si nos ha roto el microondas, necesitamos renovar el móvil, ese tipo de cosas. Y luego también otra lista más secundaria donde podemos decir un poco los caprichos que nos gustaría si pillamos una buena ganga, ¿no? Pues no sé, algo de decoración para la casa, no sé. Establecer un poco las prioridades y luego lanzarnos un poco al mar de ofertas que hay en ese Black Friday y sobre todo eso, comparar los precios para ver realmente si estamos pillando una ganga o no. Hay mucha competencia entre tiendas este Black Friday, entonces podemos encontrar gangas, pero no hay que quedarse en una tienda, hay que comparar precios.
Uh-huh. Y sobre todo buscar ese histórico, ¿no? Este histórico.
Justo.
Que bueno, y así dice últimamente, ¿no? Ahora están revisando mucho y según cómo están multando a las tiendas que están subiendo los precios antes de hora para ahora bajarlos en Black Friday.
De hecho, sí ha salido a principio de año que han multado a tiendas por el Black Friday del año pasado por hacer esta práctica. Claro, es legal y es un engaño al consumidor. Pero ya, como he dicho, realmente es que es muy fácil de detectar. Solo hay que tener un poco a mano el historial de precios, comparar esos precios y ver si nos la están colando o no. Uh-huh. No es una norma general, pero hay tiendas que lo hacen y lo pueden hacer. O sea, y más que los datos de tiendas que lo hagan, nosotros tenemos los datos de los usuarios, de la encuesta que hemos hecho, y es que es un 70% el que dice que cree que sí. Entonces, no estamos hablando de un 20, un 30, o sea, es que es la inmensa, casi la mayoría. O sea, uh-huh. está... Hay que echar un ojo a las ofertas y comparar, no quedarnos con la primera por muy ganga que nos parezca.
En el estudio se menciona que los dispositivos electrónicos y la moda son los más buscados. ¿Cómo ha cambiado el comportamiento de los consumidores hacia estas categorías en los últimos años?
Sí, normalmente esas son las categorías estrellas, por ejemplo, todo lo que es los dispositivos electrónicos, tecnología. De hecho, el Black Friday surgió un poco así, ¿no? También, incluso con el Cyber Monday, dedicado más a tecnología. Pero ya encontramos todo tipo de ofertas en todo tipo de productos, y lo que más se busca es los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque, claro, son más caros. También la ropa y accesorios. Las zapatillas, un 50% de los encuestados dice que va a intentar comprarse unas zapatillas nuevas rebajadas, y los perfumes y productos cosméticos, un 34%. Y de hecho es una época maravillosa para empezar a comprar, bueno, es que la Navidad está ya aquí, pero para empezar a comprar y guardar los regalos de Navidad.
¿Qué papel juega el comparador como ideólogo en ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas en un periodo tan saturado como el Black Friday?
Pues lo que hacemos nosotros de una forma totalmente objetiva es poner, nosotros tenemos tiendas en idealo.es o en la app de Idealo, y tú vas a buscar un producto, pues un teléfono, por ejemplo, o una aspiradora, y nosotros ordenamos de menor a mayor las tiendas por precio. Quiere decir que el precio más bajo siempre va a estar en la primera posición. Además, te mostramos también si el precio del envío está incluido o no, para que tú tomes la decisión que quieras. Esto también muestra como que los españoles también se confían en tiendas quizás más desconocidas o que nunca hayan comprado antes, si son más baratas. Lo bueno que tenemos nosotros en Idealo es que nosotros tenemos acuerdos con esas tiendas. No son tiendas que hayamos visto por internet y las hayamos añadido, ¿no? Quiere decir que son tiendas de fiar. Entonces, siempre vas a encontrar el mejor precio y son tiendas que te puedes fiar de ellas.
Enrique García, responsable de comunicación de Idealo en España, gracias por darnos estos consejos en esta semana que nos viene encima.
Un placer, buenas tardes.
Ricard, som-hi, perquè després de l'entrevista que comence.
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, perquè...
A veure, fins on arribem, eh?
Sí, sí, però no.
Tres minuts et deixo.
El temps mane. Vinga, va, Microsoft Ignite, aquest 2004 ha començat i es tracta de l'esdeveniment anual en què la companyia revela les actualitzacions més importants al seu ecosistema. Es realitza durant aquests tres dies, el 19, 20 i 21, i ja tenim anuncis, doncs, perquè ja ha anunciat aquest mini PC barat que executa Windows des del núvol.
Sí, el Windows 365 Link, ¿no? Su nuevo mini PC. Bueno, de todos es conocido que Microsoft, uno de los players más importantes del mercado, que han estado en todos los negocios de tecnología, que al final se han centrado en lo que se tenían que centrar, que sobre todo era en su sistema operativo, que es el más instalado, y en Office 365, lo que llamamos ahora Office 365, que es Office, y bueno, apuestan por ahora un negocio, una solución que nadie creía en ella, pero que se ha hecho un hueco en el mercado bastante importante a codazos, que es el Chromebook, ¿no? Uh-huh. Es decir, es ese equipo que no tiene sistema operativo, que realmente no funciona si no está conectado a internet. Parece que hablamos de un iPhone también. No. O de cualquier smartphone que no funciona si no está conectado a internet. Bueno, pues es ese ordenador que tiene un sistema operativo que en este caso es Windows, pero que carece de ese disco duro o de esa información realmente en local integrada en el equipo, lo que hace que gane mayor velocidad. Por supuesto, es decir, el equipo dura muchísimo más y todo se trabaja de forma online, donde hoy día pues ya tener un pendrive no vale para nada, tener ciertas cosas no vale para nada, ¿no? Y si no tienes internet, incluso el ordenador casi lo puedes dejar porque no vas a poder hacer muchas cosas. Claro. Bueno, pues aquí se han metido en este mercado, ¿no? Microsoft, ¿por qué no? Es decir, existe un Chromebook, cada vez tenemos más en los lineales Chromebook. En el tema de, sobre todo, de la educación, se ha metido bastante este tipo de equipo, y bueno, pues es un sector más donde entran, o un negocio más donde quieren entrar a través de su licencia, eso sí, de Office 365. Con su licencia de Office 365 tienes toda la ofimática que puedas necesitar en este ordenador, siempre conectado. Y cómo no también de qué han hablado y qué más han hecho. Pues IA, a todo, mucha inteligencia artificial.
Més temes els escolteu a través del nostre podcast, que són molt interessants. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens queda un minut, ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez i ja saps que ara seguim explicant-te tot el que t'interessa, però des del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el company José Miguel Cruz. Estem a la meitat de la setmana, això vol dir que demà és dijous, demà parlarem dels animals de companyia, però és que, a més, demà, que és dia 21 de novembre, et parlaré d'una nova empresa de Lleida. Saps que ens agrada conèixer empreses de Lleida? Doncs d'una, però que aquesta ja està consolidada. Que sí, que va tenir l'ajuda als inicis amb la Diputació de Lleida, amb aquests programes d'accelerament, però que està consolidada i que està venent per tot el món. Només et dic que està vinculada al món de la restauració. Quan et digui la marca, diràs, són de Lleida? Doncs sí, són de Lleida. Apa, que acabis de passar bon dimecres.